companys, a una nova edició de Feeling Rock, en aquest cas la 358a trobada amb el sentiment del rock and roll. Ja sabeu, Feeling Rock és aquest programa que des de les zones de Ràdio Vilafranca us vol acostar amb aquesta part més melòdica i sobretot essenciada de la millor de les músiques del rock and roll. Avui, des dels controls tècnics, com sempre, el Marc Pujol, i amb una convidat sempre especial, el Xavier Bertran. Hola, Xavi.
Hola a tothom, què tal?
Doncs bé, què t'haig de dir? Si no vindrà Hisenda i ens fotrà...
Al final ja no saps si preguntar o no.
Ens apujarà la benzina, tu.
Ens apujarà la inflació.
El preu de tot.
No m'està caient bé, a mi, aquesta que es diu la inflació, no m'està caient massa bé.
Penso que a ningú li està caient bé. Bueno, sí.
Em sembla que hi ha uns quants especuladors que sí.
Hi ha uns quants que ja no es poden bellugar de lo plenes que tenen les butxaques. En fi, bé, doncs iniciem aquesta 358a edició de Feeling Rock. En aquest cas, Xavi, has portat tu aquesta versió.
Sí.
Una versió d'un clàssic d'Amèrica, que és una formació creada a Londres,
és curiós, va ser quan van ressorgir, quan va marxar, bueno, van aplegar la Creedence, doncs va haver un buit dintre el que és a nivell americà d'aquestes bandes de folk, country, rock. Van sortir els Eagles, que és la part més comercial, podríem dir, que no és crític, o sigui, no critico que siguin comercials els Eagles. Si no, mireu el Grant Lebowski i la peli, a veure com deixen els Eagles. I aquí doncs, va sortir a Europa la contestació, que era aquest grup, més folk, que no pas rock, però bueno, va treure 3 o 4 singles de força èxit als Estats Units, no tant aquí a Europa, tot i que el tema que posarem sí que és molt conegut.
Sí, és un tema d'aquests clàssics que tothom més o menys coneix. Cal dir que és una formació que es va fundar el 1970 i van durar uns 10 anyets, tot i que doncs, sobre el 2010 van tenir una retrobada,
sí.
Han fet alguna coseta després també, algun single, van treure un àlbum també al 2018, em penso que va ser, o sigui, no fa tant, però que no ha tingut gens de repercussió. I una de les coses també així com a anecdòtiques és que el 70 el seu productor era el mateix que el dels Beatles, el George Martin. Mm-hmm. I d'aquí és res, van gravar doncs els seus dos primers àlbums, els van enregistrar doncs on enregistraven els
Abbey Road. Els Beatles,
sí, els Abbey Road Studios, és a dir que, bueno, és una banda que va estar bastant recolzada i que, doncs, com deia el Xavi, intentava agafar una miqueta doncs aquesta línia que havien deixat bandes com els Eagles o com els doncs
la Creedence,
bueno, sense ser tan
no,
rock,
el
una mica més popis.
Van agafar la tirada aquesta que va sortir juntament amb la música disco de mitjans dels 70, que va sortir doncs, aquestes modes de bandes de country rock, i entre elles doncs, hi havia els Eagles, i després doncs, la contestació europea doncs, van ser aquests els Amèrica, que ja et dic que és una banda que ha tingut més èxit Amèrica, Estats Units, que no pas aquí a Europa, tot i que ja tenen dos temes que són conegudíssims, i un d'ells, que és el que ho punxarem, està versionat per el projecte Lesman Boss. I direu qui són aquests, pues Michael Voss és el cantant d'una mítica formació underground, però que des d'aquí jo recomano, que són
Mad Max,
a part de Mad Max, els Casablanca.
Que,
també, no els Casablanca més recents,
no,
sinó els Casablanca dels 80, i el Lesman pues, és el cantant de Bonfire, i els dos, pues, Voss...
L'original, perquè...
Sí, correcte, el disc del Firework.
Sí.
Que és
el
millor i de carrer.
L'icònic.
Exacte. I, bueno, ells els va unir la relació perquè Michael Voss també havia estat productor dels Bonfire. Bueno, Michael Voss, tot grup de rock, hard rock alemany...
Bueno, de fet, ara està amb el Michael Schenker.
Sí.
És a dir que bueno, està bellugant-se a la crem de la crem del hard rock.
Sempre. Sí. Si no està com a cantant, que, per cert, per mi és més bon cantant que productor.
Que productor, sí.
Però tot i així, productor, doncs, ha produït discos icònics del hard rock alemany.
Bé, doncs, anem a escoltar doncs, aquest, des d'aquest projecte Les Mambos, aquest clàssic dels Amèrica, que és...
Sister Golden Hair.
But I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister.
Bé, doncs, des de Londres, aquest so tan americanitzat, d'aquí el nom, Amèrica,
sí,
d'aquesta formació amb la que la Michael Voss i el...
Klaus Lesmann.
Klaus Lesmann, doncs, reten homenatge. Un tema produït pel George Martin, el mateix productor que els Beatles, i ja heu pogut comprovar doncs, aquestes línies doncs, tan clàssiques del rock, d'aquestes combinacions entre el folk, el pop, algú de rock sureny...
Inclús té un toc a Elo...
Sí, el Chicago...
També. Bueno, era una formació que no... The One Hit Wonder, tot i que tenen un altre tema molt conegut, que podríem dir que l'altre tema és més conegut que aquest, inclús, no me'n recordo quin és, que sona més a Neil Young, això també sona a Neil Young. bueno, està bé, i el disc aquest de Les Mambos, doncs és un disc que us recomano, si busqueu hard rock melòdic amb la línia dels temes més comercials de Casanova i de Bonfire.
I Mad Max.
Mad Max, bueno, Mad Max sona més... Sí, dels primers discos de Mad Max, sí.
Sí. I no, inclús l'últim de Mad Max, que per cert acaben de treure un EP, perquè sempre és una formació que els agrada més treure EPs, perquè els temes siguin complerts i no posar temes d'omplanada, d'aquests, de coixí.
Sí.
Prefereixen fer això, i el Michael Boss ho té molt clar, això. Bé, doncs, continuem i ens anem, doncs, des d'Alemanya, ens anem cap a Suècia, com
no.
En allà trobarem amb una formació que també, doncs, els seus temes, si més no, són divertits, tenen la frescura de retrobar aquella fiebre del sábado noche.
Però cada cop menys.
Bueno, el que si t'agrada aquest estil de música, pues, almenys tens diferència, canvis de tempos,
però
que és
sí.
Important.
No, línia... i els discos són d'una qualitat exquisita.
No, i podia ser el mateix disc, quàdruple, per exemple.
Però ja s'estan anant més cap a la part disco, sí, perquè abans era una part més aor, més rock dels 80, ja s'estan anant directament cap a la música disco, almenys amb el que podem extreure ara amb aquest single. Estem parlant de Night Flight Orchestra, que està traient disc cada any. Jo no dic pas que amb la pandèmia no tinguis temps per composar.
Bueno, però és que composar... Ja. Això tampoc no fa però falta
és que,
ser un
geni. O sigui, és que ara ells mateixos s'autoplagien.
Sí, però, o sigui que... però bueno, això demostra la qualitat que tenia la música...
A veure, el disc anterior, jo temes com White Jeans o Chardonnay, és que no m'aporten res com aquell Josephine... o Barcelona, o el tema, ara no em sortiré, aquell disc que van treure del 2018 i després el que van treure el disc següent del 2019, que allà hi havia, sí que hi havia sempre aquesta part disco, de la Elo, podríem dir.
Bueno, però encara això és un single. I normalment ells, quan treuen un single, ho fan en tall de broma i ho fan en tall
de... Sí.
Després, dintre però de l'àlbum, ja veurem a veure...
No, però és que l'últim disc, el de l'any passat, és que... Els singles eren els millors temes. Llavors sí que
bueno,
n'hi havia algun...
Una vegada t'has repetit amb la teva fórmula, tens els teus fans i ells saben que són underground i no és que els defensi a capa i espasa, però saben que tenen els seus fans i que són una formació per fer d'alí a 500 persones.
Això aquí, no... a Suècia
tampoc...
està... Sí, bueno, a Suècia tant, han estat nominats als Grammy. O sigui, com a...
Sí, però bueno... Nominats als Grammy que són quasi totes les bandes de Suècia.
Però bueno, el que era un projecte ara ja s'ha transformat, s'ha consolidat en una banda.
En una formació, perquè la gent el que vol és festa, divertir-se, coses una mica fresques, i bueno, doncs, per què no? Aquí tenim la veu del Bjorn Street, que és un dels dos cantants de Soilwork, que, per cert, acaben de treure un discàs, bueno, encara no l'han tret, i jo l'he pogut escoltar i us dic que és un discàs una altra vegada, l'any passat ja en van treure un, això que dèiem de treure un disc cada any, però és que la línia de Soilwork és impressionant.
No, i que tenen els seus respectius projectes i que els seus projectes, a veure, Spiritual Beggars, Soilwork, i ara no me'n recordo la tercera formació, són projectes que, bueno, són bandes ja consolidades i que tenen molt de públic. I de Night Flight Orchestra el que passa que no es pensaven que tingués tant d'èxit.
No, això ho van fer en plan cachondeo. I van veure que tenia èxit, la gent els va començar a contractar perquè donava aquesta mica de frescura. I ara que està de moda, doncs, la fiebre del sábado noche, aquells xicots que representaven 16 sí. o 17 anys i en tenien 28.
Exacte.
Bueno,
no... Que jo sóc fan, de Night Flight Orchestra i tinc discos en vinil i que d'allò, però aquell toc progressiu que tenien, o de rock sinfònic inclús, hi havia temes que sonaven a Alan Parsons. Això amb l'últim disc, el disc de l'any passat, ja no el tenen, l'Aeronautic 2. Amb el primer encara sí que tenien algun toc a Alan Parsons. Aquest segon dia, el de l'any passat...
Espero que tampoc no tingui la mateixa essència que l'Alan Parsons.
L'últim disc, no, que és per dormir les ovelles.
D'aquest any,
Exacte, no, és per dormir les ovelles.
És quasi el pitjor de l'any i encara no l'hem acabat.
Bueno, podríem posar...
Bueno,
sí, hi ha algunes coses...
Ja sortirà.
Journey està allà, sí. També.
A lo millor més que disc dolent, perquè els temes per si mateixos és la decepció.
El de l'Alan Parsons no puc dir que és un disc dolent. És una decepció.
No, dorm
fa dorm bastant.
Si teniu insomni aquests dies que fa molta calor,
l'únic tema que val la pena és el single.
El single, sí. El primer, per això. No,
el primer. Anem a Night Flight Orchestra. Si sona amb la línia del disc de l'any passat, pues a mi ja no m'hi trobaran entre els seus fans, perquè és que és música pura i dura disco. De qualitat, sí. Però és que per escoltar...
Bueno, tampoc era tanta qualitat als anys 70. El que es volia era divertir, que s'omplenessin
les pistes
de ball.
Correcte.
I vendre singles. Però i aquests el que estan fent precisament és això. Vendre singles i amb els seus singles. Doncs omplenar pistes de ball. I que la gent s'ho passi bé. La veritat és que en directe són divertits.
I són bons.
Però sí... Però tampoc és per veure una vegada a l'any, la veritat.
No.
Ara, cada 2-3 anyets, veure un concertet de la Night Flight Orchestra o que te'ls posin en un festival. Doncs dius, vale, pues sí, mira, em passo una estona divertida, saltant, rient i prenem una cerveseta i guai.
Ja et dic, i els dos primers discos que tenen temazos amb una onda pues, bastant progressiva dels anys 80,
i hard rockera,
Survivor... Però ara, ja et dic, han agafat més aquesta línia discotequera que a mi no m'hi trobaran. Ja està.
Bueno, els que no volem avorrir a l'audiència i que no s'adormin amb nosaltres, hauríem de ser nosaltres i directament anem a escoltar aquest tema.
Sí, Black Star and Diamonds, The Night Flight Orchestra.
Morning, evening,
rotllo fàcil, doncs, divertits, si ho agafem per aquestes línies, doncs, d'una formació de rock progressiu i death metal que s'embarquen en un projecte per fer coses que es feien als 70 i que doncs es distribuïen a les pistes de ball, doncs una mica Fiebre del Sábado Noche, els de Night Frog Orchestra, i aquest és el single d'avançada que s'anomena Black Stars and Diamonds. Bé, doncs hi ha uns altres que no és que vagin omplenar pistes de ball, però sí que doncs, van estar dintre d'aquella línia anomenada Generation X, que agafaven el hard rock, el barrejaven amb el punk i que doncs, finalment hi proposaven un toc de pop i que bueno, això ho va popularitzar molt el Niño Bueno, el Niño Malo de Cara Bonita, que era el Billy Idol. Bé, doncs, The Hollywood Stars és una formació que també doncs, ens anem cap als anys 70 i que doncs, es va crear a la mateixa hora que bandes com The Kings.
Kings són més antics. The New York Dolls, bàsicament.
Dels New York Dolls, també. Bueno, aquestes bases sí. del punk més hard rockero.
Sí. No té res a veure amb el punk que es feia a Nova York.
Ni a Anglaterra, no. Ni Ramones, ni Sex Pistols, ni Exploited.
Ni Clash.
No. Estem bueno, parlant... Clash poden tenir algun tema.
Sí, sí. Però estem parlant més aviat d'un punk festiu.
Els Who, sí. Un rotllo, doncs, bueno, més de...
Més de garatge.
Sí, exacte. Més de dir, anem a destripar les coses i de tant en tant traiem un tema per divertir-nos, igual que la Night Flag Orchestra, i en aquell moment doncs, sortien temes doncs, amb cert contrapunt doncs, una mica popi, i ara els Hollywood Stars han tornat amb un... o tornaran amb un nou àlbum del que ja ens van desglosant algunes cosetes.
Hi ha una anècdota que són els artistes invitats del Kiss quan van gravar el Kiss Alive 2. O sigui, no sé, els devien invitar a l'estudi. Vale, o sigui, el concert que van gravar, el suposat concert
devien
que van gravar...
Devien tenir nòvies guapes amb tetes grosses.
El concert que van gravar el Kiss Alive 2, que és, se suposa, els dos concerts que van fer per gravar aquest directe, els artistes invitats eren els Hollywood Stars. Els devien invitar després a l'estudi també per gravar.
Per fer els coros.
Per fer els coros.
I es pot reproduir-los al Rockfest.
Al Rockfest, correcte. Pues res, no sé, tampoc hi ha gaire cosa més, perquè és una formació que també ha passat per desgràcia, no com Badfingers o com els Def Leppard, però també han tingut bastanta mala sort. I...
Bueno, al cap i a la fi, els Def Leppard tampoc han tingut tanta mala sort.
No, bueno, només se'ls hi ha matat un membre, un altre s'ha perdut un braç.
Si ho comparem amb els Lynyrd Skynyrd, no tant.
Bueno, clar, llavors sí. Bueno, també han tingut diversos membres càncer, o sigui que bueno, són coses...
Res,
sí, són coses...
Ho han superat.
Ho han superat, això és veritat. No, els Lynyrd Skynyrd no ho han superat, eh?
Bueno, sí,
bueno,
continua.
Ara és un... Sí, sí. Bueno,
continua
sí.
La llegenda.
Sí. Bueno,
amb un membre, però bueno.
Exacte, aquell refredat el li va salvar la vida.
El que té un membre és el bateria de Def Leppard,
sí.
T'ho recordo.
Sí,
bueno,
sí. Un braç.
Els altres no sé quants.
Pues anem a escoltar The Hollywood Star i aquest Will the Lights Go On Again.
Drive. Now many will survive.
doncs, The Hollywood Stars, aquesta formació que es va crear doncs, a dintre del moviment Generation X i que doncs, ens ha fet parlar de moltes coses, entre d'elles de que Journey ens ha deixat un mal gust de boca. I ja que parlem de generació, estem a la ràdio i parlem també del Journey, doncs anem a lligar-ho tot amb una formació que doncs, ja ens ha avançat el seu primer tema, i és Generation Radio. Generation Radio és una formació que agafa el hard rock i el aur per demostrar que continua aquesta essència, aquest feeling. Amb qui ens trobarem aquí? Doncs ni més ni menys que amb el Dean Castronovo a les bateries, però també, en aquest cas, a les veus. I hem de recordar que el Dean Castronovo, si l'heu pogut veure, heu tingut la fortuna de veure'l en directe amb el Journey, doncs canta molt, molt millor que el Jeff Scott Soto, els temes de l'Steve Perry, i també de que el nostre amic Filipí, amb l'actualitat. Així que ens trobarem amb una formació amb una gran càrrega de feeling.
A part del Dean Castronovo, també està, bueno, de fet, el projecte és d'ell, el Jason Scheff, que és el baixista i cantant de Chicago. Mm-hmm. El famós cantant de Chicago. I a part, pues, també hi ha l'Steve Farrone, que havia estat bateria del Tom Petty and the Heartbreakers. O sigui, ell havia estat dels Heartbreakers, el bateria. I hi ha dos bateries. Bueno, és que el Dean Castronovo aquí no fa de bateria, precisament.
No, sí, amb aquest single, sí.
Amb el single, sí. Però està més aviat
de cantant.
De cantant i teclista. Sí, Dean Castronovo també és teclista. Fa de tot, aquest home.
És multiinstrumentista.
Correcte. I, bueno, pel single podem dir que és un mig temps balada i que sona Journey. O sigui, sona el que hauria de sonar Journey.
Exacte. I la veritat és que, déu-n'hi-do, hem de recordar que el Dean Castronovo ja no està amb els The Dead Daisies, doncs ja ha deixat la formació per posar-se en aquest projecte, i després ja veurem, perquè Journey, el Neil Young, ha promès, ja veurem quina se'n treu del barret, ha promès que amb la gira de Journey hi haurà una gran sorpresa que ningú s'espera.
Bueno, ja... És que té pinta que aquest Generation Radio va molt en sèrio, eh? Perquè és que els estic veient els membres i això, si fan gira aquesta penya, ho petarà bastant. Eh? Si toques temes de Journey, toques temes de Chicago i el seu disc no té mala pinta i toques temes del Tom Petty, pues, al final pot quedar
una cosa bastant
allà als Estats Units.
Saborosa.
Sí.
Bueno, doncs anem a escoltar amb els Generation Radio aquest projecte on hi proposa la veu al Dean Castronovo. No, no és el Steve Perry, és el Dean Castronovo amb el que sentireu amb aquest
Lights Go On in Paradise.
We were making love in the tall blue grass. We had stars in our eyes. You had moon dust in your hair. Nothing mattered in this world. It was just you.
It's a rocky road if you take it. This love's worth fighting for. And I believe we can make it.
Bé, doncs, Dean Castronovo, amb gent de Chicago, amb gent que havia estat amb el Tom Petty, perquè si ara estigués amb ell, ja
no,
malament.
No, no.
I bueno, doncs, ja veieu que aquí doncs, podem extreure molt, molt de suc amb, amb aquesta avançada del projecte que lidera les veus el Dean Castronovo, aquest Lights Go On in Paradise.
Bueno, i ara seguim amb...
Més Aor, però de caire cristià.
Bueno, sí, Aor, ja no fan tant d'Aor, perquè ja és quasi...
Aquest tema sí.
Aquest tema sí. Bueno, pues aquest tema sí, però els últims discs de House of Lords ja era més aviat un heavy melòdic.
Hard and heavy, sí.
Sí, no té res a veure amb els discos que van fer com el Sàhara, que és la seva obra mestra. I bé, podem dir, això sí, que House of Lords pues, continua sent un... Podrem dir una banda underground dintre del hard rock americà, però...
Tot i comptar amb un gran cantant i guitarra, com
productor,
és el productor, com i... és el James Christian,
sí.
el marit de la...
Robin Beck.
Robin Beck. I, bueno, doncs és un
dels
grans...
I compositor dels grans temes de la Robin Beck.
I, bueno, doncs és un dels grans icones del hard rock, del AOR, i també d'aquest rock anomenat white rock
sí,
que
rock
és el rock cristià.
House of Lords, doncs, no n'està gaire originals amb aquest títol. Però bé, seguint amb la seva línia, el disc es dirà Saints and Sinners, i sí que aquest tema és més hard rock, sí, és veritat que l'hem escoltat, que recorda potser els principis del Bon Jovi.
Mm-hmm. Exacte.
Recorda...
Té tocs de Bon Jovi.
Té tocs de Bon Jovi, i si la línia va amb aquest, tot el disc va amb aquesta línia, doncs ho celebrarem aquí, Feeling Rock. Els fans més heavies de House of Lords, que sé que té fans de heavy, doncs, mira, que s'aguantin, que jo porto
bueno,
bastant...
No, dintre de l'àlbum segurament
hi haurà algun tema.
Hi haurà algun tema d'en aquí que li hagi posat aquest títol, Saints and Sinners.
Dir-vos, doncs, que House of Lords tenia un gran teclista, que era el
Giuffre,
que també és una gran formació, i que havia estat el teclista i líder dels Angel
de...
també mítica formació, que diuen que són els pares de l'Aor.
I en directe et garanteixo que és una formació que et deixa amb la boca oberta.
Pues, no, sense més preàmbuls, anem a escoltar House of Lords i aquest tema, ja he dit que el títol no era gaire original. House...
No, ho és molt.
House of the Lord.
Doncs els House of Lords, des d'aquest àlbum de lo que serà, aquest nou àlbum, Saints and Sinners, i el tema doncs, original, el títol, House of the Lord. No.
Bé, ara estàvem mirant aquí, repassant els membres que han passat en House of Lords, i la veritat que el James Christian ha treballat amb la crem de la crem. El Chuck Bright, de baixista de Quiet Riot, que havia estat, el Duke Aldrich, que ara està amb els The Dead Daisies, el Tommy Aldrich, el bateria de Whitesnake, el Dan Nyder, amb Radioactive, ha treballat amb la crem de la crem, i bé, no, ara no té cap d'aquests membres a la formació, perquè House of Lords pues, s'ha vist una mica relegat amb un, ja no un segon terme, quasi amb un tercer, un quart terme, i, per exemple, les gires les fan molt curtes aquí a Europa, i és una pena.
Perquè... Bueno, porten el Jorge Salán.
El Jorge Salán, que té la marinera. Bueno, que no és mal guitarrista, ojo. Però, esclar, comparat amb els que ha tingut, pues, es queda una mica a segona fila. I parlant de guitarristes, anem a parlar d'un guitarrista que, si hagués estat en Manowar, no hagués passat res, tampoc.
Jo crec que els hagués superat de molt.
Els hagués superat de molt.
Sí, sí, sí.
Però,
jo crec
bueno...
que l'únic que li pot fer una mica d'ombra és el de Fozzy, eh?
El de Fozzy. Bueno, sí, el Chris Jericho.
El Chris Jericho. Perquè, déu-n'hi-do, el Kane Roberts, culturista, i, a més, un gran compositor, adestral i multiinstrumentista, també. Ha produït, també, algun dels seus àlbums. Va començar amb el seu primer i la cosa no li va anar massa enllà. De fet, la seva primera formació, amb el seu primer treball, anomenat igual que ell, Kane Roberts, doncs tots tres membres eren culturistes i déu-n'hi-do el pes de muscle que hi havia.
No feia falta segurates per aquells concerts.
Bueno, més aviat que feien respecte.
Kane Roberts, per què hem decidit posar Kane Roberts? No és que li hagi passat res dolent, més aviat tot el contrari.
Al contrari.
Pues Kane Roberts al final va ser conegut per ser aquell guitarrista catxes de l'Alice Cooper.
Mm-hmm.
I per què diem conegut?
Amb àlbums com el Rage of First Angel, per exemple.
Més que res, pues, que ha tornat a Alice Cooper, perquè hi ha la baixa de la guitarrista d'Alice Cooper, que ara no me'n recordo del nom, que ho ha deixat.
Que ràpid oblidem les coses.
ho ha deixat i l'Alice Cooper pues, ha decidit...
Tu només busques sexe.
I l'Alice Cooper pues, ha decidit recuperar el seu vell amic conegut, Kane Roberts, que tampoc sé per què va marxar d'Alice Cooper en el seu moment, perquè mira que ho feia bé.
Bueno, va voler involucrar-se...
Bueno, va agafar l'Steve Vai després.
Sí.
Vale, sí.
És el que anava a dir.
Vale, sí.
El Kane Roberts també doncs, va voler involucrar-se amb el seu projecte en solitari.
I una de les coses... És la guitarrista.
Nita
Strauss. Ara m'ha vingut a memòria.
Algú bo devia de fer aquesta
manera. Ojalà.
Perquè la recordis d'aquesta manera.
Pel concert del Rockfest, que va fer un concertat.
Sí, la veritat. És que sí, és una llàstima que... El mal que té l'Alice Cooper, i ho tinc a dir així a nivell públic, és que paga malament. I aquí és on te pequen una miqueta i per això marxen la gent.
Paga malament menys un. que és el que li compon...
Sí. El rock, sí.
El rock, sí.
És que amb aquest no el pot pagar malament.
No, perquè és el que li compon ara tots els temes.
A més, s'emporta ell la majoria de drets d'autor, o sigui que al final...
Sí, però és una pena perquè, ja que hem dit Casanova i d'allò, i que també la formació abans, que es deia Casanova i Casablanca, que eren les dues formacions que havia estat amb el Michael Voss, doncs hi havia els Casablanca d'ara, que hi havia el Roxy, que ho feien de veritat. Que...
Els dos primers àlbums són imprescindibles.
Per mi, sí. Són dintre del que és el rock d'aquest segle, són dels dos millors discos dintre. Haurien d'estar dintre dels dos millors discos de rock que s'han fet a aquest segle. Però han passat sense pena ni glòria, desafortunadament.
Bueno, no, són àlbums de culte per la gent que està dintre del hard rock.
A mi em va saber greu que no van omplir ni la Rock Sound de Barcelona, un concert, i això que l'entrada valia 20 euros. I jo vaig disfrutar moltíssim, perquè vaig estar parlant amb ells després, i a mi em sap greu, perquè és una formació que, si no els heu escoltat, escolteu-los, que valen molt la pena, de veritat.
Bé, doncs, al igual que us volem recomanar, i sota el mateix títol que doncs, el James Christian treurà amb els seus Hosts of Lords, el seu nou àlbum, Saints and Sinners, doncs el Kane Roberts, el 1991, va extreure un àlbum excel·lent, que doncs, també jo, i ara et vaig posar una cosa bastant al llistó, molt alt, el posaria al mateix nivell que els dos àlbums que acabem d'anomenar. Saints and Sinners, de Kane Roberts, editat el 1991, discàs on hi siguin, una gran producció, uns temes perfiladíssims, molt complert, molt ben situades les cançons i sobretot unes guitarres i una veu, la del Kane Roberts, que, doncs... deixen una miqueta fora de lloc. És a dir, que molt interessant el que va fer el Kane Roberts amb aquest Saints and Sinners. Recordem que Kane Roberts, després de la sortida de la Nita Strauss de l'Alice Cooper, torna a ser una altra vegada un dels tres adestrals del Alice Cooper.
Pues escoltem el tema Fighter.
Shooting down little toy soldiers. Daddy was gone, fighting a war. Mama worked hard, and every day she looked a little bit older. But Jimmy got strong, growing up poor. He had
driving down the freeway to find the reason why. Are we going for a final try? Been hoping for a reason, I see it in your eyes. A will to ease my burden, mine. An ever-growing distance, too late to turn around. Our house is a dead ghost town.
Tanquem aquesta 358a edició de Feeling Rock amb una balada extreta des del nou treball de Gathering of Kings, aquest superprojecte tipus òpera rock, l'estil de Avantasia, però que s'agafa de les parts del hard rock melòdic i de l'aur, en comptes del power metal, per confluir temes tan essencials com aquest, que és el que farem doncs, servir per finalitzar Feeling Rock. Enigmàtic és el títol de l'àlbum. Recomanable al màxim.
Rainbow and Star és la balada que esteu escoltant ara. I Josep?
Doncs esperem i desitgem que el feeling del rock us hagi
traspassat. Adéu-siau!
We've sown. There is no going.